Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Salutacions cordials des del Bisbat de Lleida en una nova edició del nostre programa Debat a Bat. Tindrem, com sempre, notícies i com a convidat especial el vicari general de la diòcesi, mossèn Lluís Esallan, per ampliar tot el que ens interessa saber referent al pla de pastoral i com s'està desenvolupant en la nostra diòcesi.
Notícies del Bisbat.
Tertúlies per a l'esperança i en l'esperança a la parròquia Pilar Magdalena.
La unitat pastoral Pilar Magdalena ha presentat el calendari de les tertúlies per a l'esperança del tercer trimestre del curs. La primera sessió tingué lloc el dimarts 20 d'abril i va anar a càrrec de la psicòloga Marta Trepat, que va impartir la conferència Pistes per estar bé en temps de pandèmia. El proper 18 de maig tindrà lloc la tertúlia Seguir la crida de Déu avui i participaran la religiosa Esther Sant Martínez i el seminarista Josué Enrique Carrillo Saldaña. Per acabar, el 15 de juny, el rector de la unitat parroquial Pilar Magdalena, mossèn Carles Sant Martín, impartirà la conferència L'espiritualitat cristiana, camí de resiliència. Totes les tertúlies començaran a les 8 del vespre i es faran a través de la plataforma Zoom. Prèviament es rebrà l'enllaç per establir connexió. Podeu demanar més informació al correu upatm2012@gmail.com.
Avança l'aplicació del Pla Pastoral.
L'equip de seguiment de l'aplicació del Pla Diocesà Pastoral del Bisbat de Lleida es va reunir el passat dilluns 19 d'abril per avaluar la posada en marxa d'aquest projecte. Els assistents van reflexionar sobre les decisions preses a la darrera trobada al mes de març i de com s'estan implementant els objectius del Pla de Pastoral. A la vegada, es van estudiar els objectius que s'afrontaran pel curs vinent 2021-2022 i tot això amb la mirada posada en l'Assemblea Diocesana del Bisbat de Lleida, que tindrà lloc, si res ho impideix, el dissabte 29 de maig. A la reunió hi van participar el vicari general, mossèn Lluís Esallan, i representants de tots els arxiprestats, un tema que en la entrevista i part central del programa ampliarem per tots vostès.
Conferència sobre la unció dels malalts.
El pare jesuïta Ramon Ribas va impartir el passat 16 d'abril una conferència telemàtica sobre el sacrament de la unció dels malalts organitzada per la Delegació de Pastoral de la Salut. El pare Ribas va explicar que el sacrament de la unció dels malalts no és un sacrament de mort perquè tots els sacraments són de vida. I va destacar que encara hi ha gent que té por de demanar aquest sacrament per a alguns dels seus familiars perquè té por de que s'impressionin, Ribas va explicar que s'espera que a la persona estigui inconscient i d'aquesta manera es perd el sentit del sacrament, que es dona la força per viure plenament el temps d'aquesta malaltia o aquesta bellesa. Una trentena de persones van participar a través de la plataforma Zoom a la trobada virtual. El delegat de Pastoral de la Salut, Jacint Cabau, va agrair la intervenció del pare Ribas.
Entrevista.
Parlarem del Pla Pastoral de la Diòcesi de Lleida. Mossèn Lluís Esallan, vicari general del Bisbat de Lleida, per conèixer com està desenvolupant la seva aplicació en les parròquies i arreu de la diòcesi, ens acompanya en el dia d'avui. Benvingut, mossèn Esallan.
Hola, bon dia.
Quan vau presentar el pla pastoral de la diòcesi, ja fa uns mesos, vau comentar els diferents aspectes que eren importants anar assolint en les parròquies i jo en aquell moment recordo tres punts fonamentals que vostè, evidentment, doncs, pot variar i ampliar perquè és el que coneix millor aquest pla de pastoral. Seria, no sé si estic encertada, importància de la evangelització, importància cada vegada més de la pregària, creant, doncs, inclús ensenyar-nos a pregar a tots una mica més i, evidentment, la formació. Doncs amb aquesta línia que vostè domina perfectament, perquè no sé si era aquest ordre, m'agradaria que ens comentés com s'està treballant perquè tot això s'estigui desenvolupant.
Molt bé. Evidentment, el pla de pastoral el que pretén és formular i aplicar allò que hi ha a l'Evangeli. Aneu, veniu a viure amb mi i allò que heu après amb mi, escampeu-lo a tot arreu. Aquest és el nucli de la missió que Jesús dona. Per tant, pla de pastoral és dir, i ara aquí, tal com estem, què és el que hem d'accentuar per prolongar en aquests començaments del segle XXI aquest missatge de Jesús a la nostra diòcesi. Podríem resumir un primer tret fonamental, intentar viure l'alegria del seguiment de Jesús. I en torn amb això estan aquestes qüestions de les quals n'has parlat abans. El valor de la paraula de Déu. El nucli que apareix en el Concili Vaticà II és el Dei Verbum, la paraula del Senyor que s'acosta a nosaltres encarnada en Jesucrist i que se'ns serveix i se prolonga al llarg del temps a través de la comunitat eclesial. Aquest és el nucli fonamental. Per tant, no és d'estranyar que el pla de pastoral tingui com a centre nuclear la paraula de Déu, la seva proclamació. I d'aquí s'han derivat doncs, alguna iniciativa concreta. Per exemple, les orientacions per als qui proclama la paraula de Déu. S'han aportat a cada arxiprestat i a cada rector, s'han aportat ja un díptic i s'ha aportat també un pla sistemàtic de formació. Aleshores, això ha passat a cada rector i això és una qüestió que acabaran per valorar com l'apliquen i com formen a partir d'aquests materials en l'interior de les parròquies de cada arxiprestat. I en segon lloc,
la importància de la pregària.
Dintre de l'alegria del seguiment de Jesús. És el tema de la formació. És a dir, aquesta paraula de Déu és una paraula filtrada i passada pel tamís de les nostres sensibilitats, de la nostra història, de la nostra cultura, dels nostres valors. Això demana una reflexió. En el plan de la reflexió i en plan de la formació i de la iniciació, doncs estàvem a l'expectativa de que el SIX, el secretari d'Interdiocesà de Catequesi de Catalunya, ja hauria editat els nous textos, cosa que, degut a la pandèmia, no ha pogut ser, però sí que s'han iniciat adaptacions a la realitat actual del procés d'iniciació en la fe a través de la catequesi. I també s'ha introduït, ja algunes parròquies això ho estan fent, el tema dels oratoris, és ensenyar a contemplar la paraula de Déu des de la pròpia vida i a comunicar-se personalment amb Jesús a través de la pregària personalitzada.
Què és la plataforma?
I en tercer lloc també s'ha realitzat una tasca en l'àmbit de la pregària contemplativa i el recés. Coses que s'han potenciat, coses que estan d'un a terme, coses que estem concretant i coses que estem també intentant resumir d'una manera gràfica per poder-ho ofertar a totes les parròquies, juntament amb el que aquest proper dissabte ja es farà, que és l'enviament dels ministres extraordinaris de la comunió, amb el que significa això d'una certa continuïtat pel que fa a la revisió de la seva funció i a la definició del seu estatus dintre de les parròquies. Això és en aquesta línia que preguntaves de l'alegria del seguiment de Jesús, el que hem aconseguit sensibilitzar i posar en marxa en aquesta primera part d'aquest any.
Que amb la pandèmia no ha estat fàcil, però ja arribarem. Què és la plataforma o quina és la tasca de la plataforma pastoral de responsables i conciliaris que estan treballant precisament amb tot això que vostè ens ha esmentat?
El senyor Bisbe va nomenar com a comissió de seguiment de l'aplicació del pla de pastoral els mateixos arxiprestes, perquè són els que estan en contacte d'una manera directa amb la realitat concreta de cada parròquia. Aleshores, amb aquesta plataforma ens hem reunit ja diverses vegades. Hem partit ja, hem elaborat un informe pel senyor bisbe i per la diòcesi de cara a exposar allò que han fet fins en aquest moment en la diòcesi de Lleida. I aquesta comissió valora, i aquesta comissió també, a partir del que s'ha fet i del que queda pendent, suggereix la preparació de cara al curs següent. Quins accents s'hauran de posar o seguir accentuant. I això és el resultat de la reunió que vam tenir ahir, a partir de la qual demanarem també a les diverses organitzacions diocesanes que vegin quines han de ser les prioritats seues de l'any que ve d'acord a el que ja s'exposa en el pla de pastoral. I, per tant, seran les línies, acabarem amb el curs, amb les línies fonamentals elaborades a partir d'aquesta consulta també per aquesta comissió de seguiment del pla de pastoral del que hem de fer durant el curs que ve.
La formació, sempre, i especialment vostè sempre li ha donat una gran importància amb els catequistes, ja que parlàvem abans de la catequesi, ha estat sempre present. Vull dir que ells es reuneixen, parlen el que han d'estudiar, les noves tècniques, les noves coses que es poden fer per incentivar també els nostres infants doncs, a viure aquesta catequesi amb la dinàmica que avui en dia doncs, també es té en altres àmbits de la seva formació. I precisament em comentaven aquí des del bisbat que era important també reconèixer que doncs, les xarxes obliguen a emplear una sèrie d'eines que sembla ser que els infants i els catequistes també les tenen al seu abast. Parlem d'això per tancar ja la de catequesis. Què ho ha aconseguit?
No, en aquestes eines han estat bàsicament aquest any intentar que la pandèmia, per tant, les ràtios de gent que poden ocupar els espais, la separació que ha d'haver per normes sanitàries, la manca de presencialitat que això implica en molts actes, això no bloquegés. I per no bloquejar, què s'ha fet? Pues s'ha fet, en primer lloc, posar a l'abast d'aquelles parròquies, sobretot d'aquells responsables i nens de parròquies que tenen majors dificultats d'accés al treball informatitzat, posar al seu abast 30 tablets perquè puguin treballar. Això ha generat que en alguna parròquia poguessin posar en marxa programes nous, sigui d'alfabetització o altres, amb persones que no tenen accés fàcil a lo que és el tema de la informàtica. Això per un costat. Segon, el que s'ha proporcionat des del bisbat és la cobertura en aquelles parròquies o arxiprestats que no ho tenien, de forma que les seues reunions les puguin seguir ni que sigui virtualment. Últimament ja han pogut afegir el tema d'una presencialitat relativa dintre de les parròquies perquè ja s'han anat equipant algunes d'elles amb programes que els permet seguir el senyal que s'emet des del bisbat en algunes sessions de formació i això difondre-ho a la xarxa interna que tenen a la parròquia o bé a les persones que presencialment venen allà a escoltar. Bàsicament, per tant, ha estat introduir tècnicament la possibilitat d'un treball dual, presencial i virtual simultàniament en totes les parròquies que han volgut realitzar-lo. És més, aquelles parròquies que ho estan realitzant són parròquies actives, són parròquies on la vida no ha quedat aturada, són parròquies vives. Aquelles parròquies que no ho realitzen són parròquies que costa molt mantindre la vitalitat de la comunitat.
Sense dubte, a tots els àmbits ha estat molt present aquesta necessitat d'aprendre a fer servir les diferents eines que tenim en el món de la informàtica. I com vostè deia molt bé, és evident que hem tingut una mostra molt recent, doncs no solament amb les xerrades que es van fer envers l'encíclica del Papa Francesc, Fratelli Tutti, d'una forma presencial, s'ha pogut fer des de diferents àmbits, això és un esforç tenint en compte que molts dels fidels de les nostres parròquies, la majoria, massa, no dominem el món de la informàtica. I aleshores això ha estat una vessant importantíssima, no solament equipar a les parròquies, sinó formar a aquells que ho han de fer servir, però és d'agrair l'esforç que heu fet els diferents arxiprestats i sobretot les diferents parròquies, a que tothom pogués tindre l'accés, no? Des de casa seva, des de la pròpia parròquia, o fins i tot en aquest cas d'aquestes xerrades envers la fraternitudi, pues, des del Saló d'Actes de l'Acadèmia Mariana a la Casa de l'Església. Però clar, tot això ha representat també que s'han fet més retransmissions de diferents celebracions a les parròquies o fora de l'arxiprestat, que ens hem anat acostumant, que tant de bo que no sigui això evitar després acudir un altre cop a l'Església, però quin futur, mossèn Sallan, creu vostè que té aquesta organització diocesana amb tot l'esforç que esteu fent per continuar amb aquesta línia d'arribar a més gent encara?
Bé, això se vehicula a través de lo que és l'arxiprestat, a través de lo que són les delegacions, i aquestes delegacions estan incloses dintre d'aquestes àrees d'acció pastoral que has nomenat al començament d'aquesta entrevista. Aleshores, dintre d'aquestes àrees s'ha iniciat un itinerari. Dintre l'àrea d'evangelització s'ha iniciat un itinerari amb totes aquelles parròquies i organitzacions pastorals que treballen amb joves. De forma que en aquest moment se treballa aproximadament amb un 200 joves setmanalment entre les diverses associacions en les quals ens anem reunint de cara a, en el proper curs, intentar posar en peus una organització diocesana de joves regida per ells mateixos, perquè són els joves que han d'evangelitzar els joves, i també una plataforma d'aquells que els acompanyen, dels seus conciliaris. Aquesta seria la línia de treball de cara al proper curs. Ho han detectat com a necessitat comuna i compartida en tots ells. També en la línia de la formació, doncs, ha anat sortint aquest cicle de conferència Fratelli Tutti, per exemple, que s'ha fet i s'ha articulat també en conjunt amb l'arxiprestat de la Seu Vella, que tenien ja idea de fer una intervenció. Ho hem sumat tot i hem pogut fer aquesta oferta que han seguit força gent. Han seguit prop d'un centenar, perquè en diverses parròquies hi havia grups. En una n'hi havia 21, en altra n'hi havia 10, en altra n'hi havia 12, 14, i més aquelles persones que s'anaven connectant. Més totes aquelles que van consultant a la plana web les conferències que estan penjades. I també, des d'aquesta perspectiva, s'està plantejant de dir: home, hem d'intentar veure quin és el missatge que els cristians podem aportar a la nostra societat. I portar a la nostra societat en les coses que ocupen a la societat. Des de les conseqüències de la pandèmia, des de la situació de legislacions determinades, des de la situació de pobresa, etc etc. I, per tant, intentar veure si podem constituir un fort de reflexió i debat cristià en la nostra diòcesi. Això és una altra de les perspectives de cara al curs vinent que ha sortit d'aquesta plataforma. El mateix passa amb la plataforma de l'espiritualitat. En la plataforma de l'espiritualitat, de cara a oferir un espai d'exercicis espirituals diocesans, en conjunt amb organitzacions que ho estan fent. Algunes, per exemple, que ho estan fent amb els exercicis en la vida ordinària, uns altres que ho fan des de recessos mensuals, uns altres ho fan des de recessos que són setmanals. En conjunt a tots ells, poder oferir un espai aquest de pregària contemplativa, d'exercicis de recessos. El mateix que aquests espais enfortits i informats a tothom perquè lliurement hi puguin participar els que vulguin, que hi ha de pregària contemplativa, que s'han articulat en algunes parròquies i que també es promouen des d'algunes d'aquestes organitzacions. Això és també fruit de l'itinerari que hem anat seguint en aquest any.
A l'Església sempre, i a les parròquies, sempre sumar, mai restar, aprofitar tot allò bo que hi ha, sense dubte, i ampliar aquesta necessitat de formació. I, per tant, doncs, mossèn Sallan ve del món de l'ensenyança també i sap molt bé que si no es prepara primer a la gent i sobretot als joves, pues, l'altre és una mica fantasia mentre duri aquesta necessitat de retransmetre actes i misses i demés. Si no hi ha un fons important de gent que s'està preparant, pues, segurament només seria mentre duri aquesta bona dèria d'arribar a tothom amb més actes. Molt sense allà, el temps aquí és molt limitat, però a mi m'agradaria molt, perquè vostè se ho sap perfectament i sap on està a cada punt, quin és el balanç que fins ara pot fer del desenvolupament d'aquest pla de pastoral.
El balanç vam fer ahir, que vam fer la reunió de la comissió de seguiment del pla. És satisfactori, lent i lent per diversos motius. La pandèmia és un d'ells, però també que es nota un canvi en la situació de la gent. La gent va com a més previnguda, com a més retreta, com a més tancada a casa, que està emergint doncs un tipus de cristià que és capaç de sortir, que és capaç d'associar-se, que és capaç d'implicar-se i que és capaç de no deixar-se condicionar per la por, sempre des de la responsabilitat en les mesures preventives que cal tenir en tot moment. I que hi ha un altre tipus de cristià que potser ha optat per tancar-se a casa, per seguir actes litúrgics des de casa i, per tant, per afeblir la vinculació comunitària que és essencial en la fe cristiana. Aquesta és una situació nova que s'ha creat a partir de la pandèmia, evidentment. I en aquest sentit, doncs també hi ens plantejàvem de dir, bé, el camí recorregut, tenint en compte aquestes limitacions. I des d'aquí vam plantejar de dir, l'Assemblea Diocesana d'aquest any, que la farem l'últim dissabte del mes de maig. Veurem la fórmula, si presencial i virtual, o virtual sol, o dual, veurem les maneres, però que reculli el que han fet i reculli el que pretenem seguir fent dintre del marc del pla de pastoral que ja es va aprovar a començament de curs.
Moltíssimes gràcies, mossèn Lluís Sallan, que és el vicari general del Bisbat de Lleida, per estar avui amb nosaltres, i els oients d'aquest programa se n'adonaran de que mossèn Sallan ha anat dient aquest divendres, ahir, va, com que això es rebia els diumenges, doncs l'hem agafat recent assistent a totes aquestes activitats que certament ens demostren que el pla pastoral de la diòcesi de Lleida està ben desenvolupat, està ben estructurat i jo espero i desitjo que molt ben acceptat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Sant Jordi i la festa del llibre. Estimats diocesans, durant aquests dies que tenen com a centre la festa de Sant Jordi, comentem sovint la importància dels llibres en la història de la humanitat. Solem regalar un llibre als éssers estimats i procurem que els més petits de les famílies n'apreciïn el seu valor i s'acostumen a llegir com una activitat fonamental per a les seves vides. En la nostra societat catalana és molt vistosa la celebració de Sant Jordi. Sembla evident que les noves tecnologies de la comunicació arraconen la importància de l'escriptura. Les noves generacions apunten a altres mitjans per aprendre, per informar-se i per compartir coneixements. Cosa que implica fer una profunda reflexió sobre els instruments que té el ser humà per apropiar-se del passat, situar-se en el present i projectar el seu propi futur. Alguns creiem que mai no desapareixerà la importància del llibre. En els últims mesos ha tingut molt èxit de crítica i públic el llibre de l'autora espanyola Irene Vallejo, en una obra que titula L'infinit en un jonc i recorre la història del llibre a través de la humanitat, de la història de la humanitat. És un llibre molt interessant i que ajuda a comprendre el llibre des de sempre. Els cristians valoren també en gran manera el llibre i anomenen Bíblia, llibres, el conjunt d'escrits que narren la història de la relació de Déu amb la humanitat. Em consta que en moltes llars aquesta obra té un lloc preferent a la biblioteca. La Bíblia, com sabeu, és el llibre més editat i es consulta sovint per adequar la vida a les orientacions que s'hi contenen i per resoldre dubtes o per ampliar coneixements. Aprofito aquesta festa popular i plena de cultura per cridar l'atenció sobre la importància del llibre religiós en la nostra societat, començant per la Bíblia, naturalment. Us animo alhora que tingueu en compte aquest preciós objecte per als vostres regals. Naturalment, cadascú té les seves preferències a l'hora de triar un llibre, però el meu desig i la meva obligació és recordar-vos que algunes obres afavoreixen al màxim l'intercanvi entre la fe, la cultura i la vida. No oblideu mai acostar-vos als llibres que alimenten la fe i la vida cristiana. Dediqueu temps a la seva lectura. Regaleu algun llibre d'aquesta mena als vostres familiars i amics. I procureu que els més petits de les vostres famílies valorin i puguen arribar al llibre escrit. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Doncs ha estat tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins al proper programa.